Anaven entrant els gols.
Tio, celebrava, tio, celebrava.
No, celebrava, sí, no, 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 clar, però no. Vaig aprofitar per sopar, dic, mira, faré un impàs.
Per sopar?
Avui, ahir vas sopar.
Sí, sí, i tant, que vaig sopar.
Jo
ja fa anys, ja fa molts anys que no perdo un àpat.
I avui què, avui què?
Avui de què?
Avui sí, sí, miraràs el partit, si l'escoltaràs, home, sí.
No, 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 és que jo sóc del Barça.
Ja, no tens cap mena d'esperança, no, avui,
jo segueixo el Barça, veig el Barça, bueno, si es dona la circumstància, i a casa, és que ara jo he de fer un cop d'estat a casa per veure un nou partit de futbol, saps? O sigui, que ja em suposa, tant amb la meva filla i la meva dona, o sigui, més futbol, i avui inviable.
Doncs res, nosaltres avui farem mitja horeta, ens posem al dia, sí, perquè vinga, no, seguirem el futbol.
És que et veus, fixa't, et dic el que pensava, de què m'estàs parlant.
No, no
tenies ni present.
No.
Va, vinga, fins demà, que adeu, vagi adeu. Bé. Les 8 i pràcticament un minut.
A RAC 1, no ho sé. Amb Anna Ballonet.
Avui, ara ho dèiem, no ho sé, de mitja hora fins a 8:45, que repassarem el més destacat del dia, començant per la Generalitat i els ajuntaments que se les tenen per la proposta d'omplir les piscines privades aquest estiu. Els consistoris es queixen que el govern els ha passat la responsabilitat, però que no tenen prou recursos per gestionar-ho ni tampoc temps per adaptar-se a la normativa. Al marge, també sabrem què és el que ha passat perquè a aquesta hora encara hi hagi problemes de connexió telefònica i d'internet a bona part de les comarques de la demarcació de Lleida, una avaria que afecta a milers de persones des de ja fa unes quantes hores. També explicarem les novetats en el cas del judici a Daniel Sancho. Aquest matí el seu advocat ha passat pel món a RAC1 i sabrem quina previsió tenen els venedors de roses per aquest Sant Jordi. Una diada en què caldrà estar molt pendents del cel. De moment, pel que fa als propers dies, demà a partir del migdia descarregaran ruixats a les comarques de Girona, al nord de les de Barcelona i també a la costa i al prelitoral central. I a més, sobretot durant la tarda, les precipitacions guanyaran protagonisme al Pirineu de Lleida amb una cota de neu entorn dels 1.200 metres. Pel que fa a les temperatures, seran semblants a les d'avui. De seguida tot amb més detall. Ara són les 8:02. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
Polèmica per la proposta, com dèiem, d'obrir les piscines privades aquest estiu. La Generalitat, que intenta esquivar les crítiques dels ajuntaments, que es queixen que els passen la patata calenta. El govern vol que les piscines d'hotels, comunitats de propietaris i càmpings siguin refugis climàtics i obliga els municipis a gestionar-ho.
La Generalitat defensa que els ajuntaments són els responsables de triar aquests espais on refugiar-se de la calor. La vicepresidenta Laura Vilagrà diu que els ajudaran en el que calgui.
Nosaltres, Generalitat de Catalunya, no podíem dir a cap municipi quins havien de ser els refugis climàtics del seu municipi, en aquest sentit, i més coneix què passa en aquell municipi és l'Ajuntament. Per tant, ho hem fet de forma consensuada amb ells i aquí el que es tracta és de trobar solucions.
Això després que diversos alcaldes de diferents colors polítics hagin sortit a lamentar com s'aplicarà aquesta mesura.
Consideren, com dèiem, que l'executiu els passa la responsabilitat i que també se'n renta les mans, Eudald Martínez.
Es queixen sobretot que el decret aprovat no concreta qüestions claus com ara com controlar l'aforament o quants socorristes cal contractar. Creuen que el govern ha anat tard i que ara els tocarà córrer a ells per tenir les piscines a punt a l'estiu. N'han parlat la presidenta de l'Arc Metropolità, Ana Maria Martínez, i el president de la Federació de Municipis, Eduard Ribas, en aquest cas a TV3.
És ingestionable, és passar la pressió als ajuntaments en un marc de poca claredat i molt poca seguretat jurídica.
No queda ben definit l'interès general que entenem per ús públic si parlem de nombre de persones i paga qui rep els ingressos, socorristes, horaris, queda tot això en un limbo.
Asseguren que molts ajuntaments no tindran temps de fer els canvis normatius que reclama la llei, com ara actualitzar les ordenances de preus.
I de la seva banda, el sector del lleure, que també demana que les piscines de les cases de colònies es puguin obrir a l'estiu. El director general adjunt de Fundesplai, Carles Xifra, diu que no tindria sentit que quedessin excloses de la llista de refugis climàtics.
Urgeix adaptar les normatives i les propostes a les activitats pròpies del lleure per garantir-les, perquè són imprescindibles i són molt necessàries. I a la vegada, perquè aquestes activitats esdevinguin un refugi davant les onades de calor i de sequera.
Mentrestant, diversos ajuntaments continuen apujant el preu de la factura de l'aigua per poder incrementar les inversions a la xarxa de subministrament. L'últim ha sigut Sabadell, on el preu pujarà un 14%. L'Ajuntament també preveu començar a multar els veïns que gastin més aigua del compte a partir de l'estiu. Però més enllà de la crítica que sentíem ara d'alguns ajuntaments, el decret del govern per combatre la sequera tampoc agrada a Salvador Illa. El candidat del PSC creu que la llei podria ser molt més clara, sobretot precisament pels municipis. Ho ha dit a la xarxa.
El decret té aspectes positius, no? Ara ha generat confusió, sobretot en qüestió de les piscines privades. Com és lamentable que no hi hagi hagut un diàleg més aprofundit amb el món local per evitar aquest aspecte de confusió. Nosaltres tenim una voluntat d'ajudar en matèria de sequera. Divendres aquest decret passarà per la Diputació Permanent. Avui analitzarem en profunditat. En principi, la voluntat és d'ajuda.
Salvador Illa, que per cert serà demà al Món Arracú a les portes de començar la campanya electoral. Una campanya, per cert, que Esquerra traslladarà també en part a Suïssa. Els republicans preparen un gran acte a Ginebra per reivindicar l'exili. El partit de Pere Aragonès, que ha presentat avui el lema pel 12M i que serà al costat de la gent, al costat de Catalunya. Adrià Santasusagna.
Campanya per tot el territori, però en parada a Ginebra el diumenge 28 d'abril. Míting amb Marta Rovira i Rubén Wagensberg, tots dos acusats de terrorisme dins la causa de Tsunami Democràtic. Pere Aragonès es desplaçarà a Ginebra en una campanya en què atacarà a Carles Puigdemont, d'una banda, i també a Salvador Illa, per l'altra. Avui el president ha carregat contra el socialista.
Un PSC presidint la Generalitat no té cap interès en fer un traspàs de Rodalies perquè el deixi de dirigir Renfe, un president de Renfe que és del PSC. Amb ells no s'hi cal el traspàs de Rodalies. A Catalunya sí, al PSC no.
I l'acusa també d'haver adoptat el model lingüístic de Ciutadans.
I per la seva banda, Junts per Catalunya aposta per un cartell que simbolitza el retorn de l'exili de Carles Puigdemont. S'hi veu una fotografia de l'expresident dins d'un cotxe i mirant per la finestra. A més, no hi haurà un únic lema durant la campanya, sinó que en seran diversos per representar les necessitats del país.
Junts farà servir la fórmula Catalunya necessita, acompanyada de diferents conceptes, per exemple, lideratge, bon govern i independència, tot plegat en una campanya que plantegen com un enfrontament entre Puigdemont i Illa. S'hi ha referit al cap de campanya Albert Batet.
I que el 12 de maig els catalans i les catalanes hauran de triar entre un govern liderat pel president Puigdemont o pel Salvador Illa. Entre lideratge o seguidisme. Entre autoestima o resignació. Entre ambició o conformisme. Entre nació o sucursal.
Junts també renuncia als seus colors, aposten pel blau marí per simbolitzar que la candidatura va més enllà del partit.
I per cert que Ciutadans vol evitar de totes que Carles Puigdemont sigui candidat a les eleccions. Per això ha recorregut la seva candidatura a la Junta Electoral amb l'argument que és ciutadà belga. Els de Carlos Carrizosa, que ja ho van intentar per les eleccions europees, però no se'n van sortir. Ara porten més proves, com un escrit de Puigdemont. Junts, però, diu que no hi veu recorregut, i Albert Batet diu que tenen la manera de plantar-hi cara, tot i que no ha detallat com ho faran. I un dels temes que potser es cola també en campanya és què fer amb la prefectura de Via Laietana de Barcelona. Doncs bé, avui hem sabut que el govern espanyol la designarà com a lloc de memòria. Però atenció, això no vol dir que s'hi acabi l'activitat policial, una decisió que no ha agradat gens ni mica a les entitats de memòria històrica que qualifiquen l'anunci de propaganda electoral. Laia Colomer.
Sí, ho ha anunciat el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, després de reunir-se amb l'alcalde Collboni. El ministre diu que ho faran en compliment de la llei, però des de la Comissió de la Dignitat, Pep Cruanyes assegura a RAC1 que és només un anunci de cara a la galeria.
Ese edificio en la Vía de la Laietana va a ser designado lugar de memoria con el expediente preciso. Así será acorde a lo que es la Ley de Memòria Democrática d'octubre del año 2022.
Nosaltres el que demanem és que aquell centre sigui transformat en un lloc de memòria. No només hi hagi una declaració, sinó que aquest centre es transformi en un lloc de memòria. Massa vegades el govern de l'Estat utilitza la memòria com un element de propaganda.
Per cert, que dimarts que ve el Consell de Ministres també aprovarà un acord per avançar en la restitució de Lluís Companys i Salvador Puig Antich.
Això pel que fa a casa nostra, però el País Basc sigue encara en la recta final ja de la campanya, amb la polèmica per les declaracions del candidat de Bildu, Pello Sandiano, que va evitar qualificar ETA de banda terrorista i es va limitar a dir-ne grup armat. A partir d'això, el PP exigeix ara a Pedro Sánchez que es comprometi davant de notari a no pactar amb Bildu fins que no condemnin els assassinats d'ETA. Alberto Núñez Feijóo ho ha dit des de Girona i a les portes de les eleccions basques.
Le esperamos en cualquier notario en los próximos días para comprometer que no volveremos a pactar con Bildu en ninguna institución salvo que Bildu condene los asesinatos de ETA y colabore en esclarecimiento de los asesinatos donde todavía no se conoce el autor.
I no només això, també li reclama que trenqui els pactes que ara mateix té el PSOE amb Bildu a totes les institucions. 8:10 i dèiem també en començar aquesta hora, continuen encara els problemes de telefonia i internet a gran part de la demarcació de Lleida. Milers de persones que estan sense servei per una avaria a les instal·lacions de la xarxa de fibra òptica. Protecció Civil ha activat el pla Procicat en fase de prealerta des de Lleida. Julen Andrés.
L'avaria de la companyia de Telefònica de moment no es pot quantificar quants abonats han quedat sense el servei, però afecta les comarques del Pla d'Urgell, el Segrià i la Segarra. Per exemple, en el cas de Mollerussa no funciona la central de la policia local. Pobles com el Palau d'Anglesola s'han hagut de desplaçar fins a Balaguer, que s'hi entén per fer gestions, o els comerços no han pogut cobrar amb targeta en tot el dia. S'han detectat dos fets relacionats en tot plegat, un incendi als afores de Lleida, una instal·lació subterrània, i l'altre a Belllloc. El que apunten és que la reparació podria durar diversos dies.
Més qüestions, novetats en el cas del crim de la Guàrdia Urbana de Barcelona. L'advocat d'Albert López, dels dos condemnats, nega qualsevol mena de confessió respecte de l'assassinat. Assegura que la notícia que va publicar i el periòdico és errònia i que no ha fet aquest pas per aconseguir permisos penitenciaris. Ara bé, l'altra condemnada, Rosa Peral, s'ha afanyat a presentar-ho com una prova de la seva innocència. Benet Iñigo.
La informació apuntava que López havia assumit el contingut de la sentència davant la Junta de Tractament. Són els professionals que han de decidir, entre d'altres, si autoritzen algun permís. Però es tractaria d'una comunicació oral que l'advocat José Luis Bravo ha negat de totes a TV3.
Esa confessió no existe. Él me aseguró que no había ninguna confesión, que no había ningún documento escrito y que él nunca ha confesado haber participado en la muerte de Pedro.
Però Rosa Peral s'hi aferra. En declaracions que acaba de publicar també el periòdico, hauria dit textualment que aquest reconeixement d'Albert López és un baló d'oxigen per demostrar la seva innocència. Això, tot i que la nova versió d'Albert, si és que l'ha fet, seria com a molt reconeixes com a coautor de l'assassinat. Peral no en quedaria fora. Els experts consultats per RAC1, en tot cas, veuen gairebé impossible que es refaci ni una coma de la sentència.
Gràcies, Benet. I encara en clau judicial, a Tailàndia, però en aquest cas la defensa de Daniel Sancho és optimista i assegura que fins ara el judici els ha anat a favor. Avui, en la quarta sessió de la vista, han declarat metges forenses que han assegurat que les lesions que tenia el crani de la víctima, Edwin Arrieta, eren compatibles amb una baralla. Una explicació que dona força als arguments del xef espanyol, que insisteix que la mort d'Arrieta va ser en defensa pròpia. Enviada especial de RAC1 a Koh Samui, Mar Poyato.
Avui han passat per la cort de Samui metges forenses que van fer les primeres inspeccions d'algunes de les parts del cos d'Edwin Arrieta. Diuen que tenia una lesió al cap que podria ser fruit d'una baralla. També han declarat les persones que van analitzar els ganivets de Sancho i en cap d'ells van trobar l'ADN de la víctima. Segons l'advocat de Sancho, Marcos García Montes, totes aquestes declaracions els afavoreixen. N'ha parlat el món a RAC1.
No se sabe la fecha de la muerte. Tampoco se sabe cómo se produce la muerte. Pero lo que sí que se sabe es que en los restos óseos no hay cuchilladas. Finalmente dicen los médicos forenses que tiene una lesión muy grave en el cerebro, en la parte de la bóveda craneal detrás. Con lo cual quiere decirse que hubo un golpe muy fuerte y que puede ser la causa de la muerte.
Avui també s'han analitzat els missatges que Daniel Sancho i Edwin Arrieta es van intercanviar abans del crim i, segons els advocats, no tenen cap transcendència.
Gràcies, Mari. Per cert, que encara de tornada a casa nostra ha aparegut un cos en estat avançat de descomposició al riu Ebre, a l'altura de Campredó. Ara els Mossos treballen per identificar la víctima. Fins ara no s'ha determinat si la causa de la mort ha estat violenta o no. 8:15, falta menys d'una setmana per Sant Jordi i atenció a aquesta dada. Gairebé totes les roses que es vendran aquest any per la Diada vindran de fora. Mercabarna Flor preveu que es venguin 7 milions de roses i això és un 20% més que l'any passat. 6 de cada 10 seran però de Colòmbia, Montse Martí.
I un 20% dels Països Baixos, en concret d'Holanda, i un 15% de l'Equador. Només un 1% provenen de Catalunya. El president de l'Associació d'Empresaris Majoristes de Mercabarna Flor, Miquel Batlle, ha explicat que els productors que encara fan roses a Catalunya tenen intenció de plegar aquest any.
El Sant Jordi, el productor d'aquí, el va superar. O sigui, produir, antigament parlem de 4, 5, 6 milions de roses, era impossible i inviable aquí al Maresme. Aleshores, ells mateixos no podien abastir tot el volum que hi havia de ventes i s'havia de portar de fora. I a la llarga, doncs, el que us he dit, les terres es van esgotant, el relleu generacional no hi és, i tot això ha portat a que realment acabi per ser anecdòtic.
El 80% de les roses que es vendran seran vermelles, i pel que fa al preu, a Mercaflor diu que rondaran els 4 euros, tot i que dependrà de la decoració. El dia de Sant Jordi es venen el 30% de les roses que es venen en tot l'any a Catalunya.
I justament aquesta tarda també el govern ha donat el tret de sortida a la Diada de Sant Jordi. La consellera de Cultura en Funcions, Natàlia Garriga, ha reivindicat la importància de defensar el català en una jornada com aquesta.
Tenim l'objectiu que tot l'any sigui Sant Jordi, que la gent compri llibres a les llibreries durant tot l'any, que vagi a les biblioteques durant tot l'any, que llegeixi en català durant tot l'any i que parli i creï en català durant tot l'any. Tenim una llengua molt viva, que cal que utilitzem en tots els àmbits, perquè volem viure plenament en català.
També hem participat a l'acte l'escriptor Jordi Puntí i l'escriptora i col·laboradora d'aquest programa, Clara Caraltó. I en aquest context, justament avui també s'ha presentat una nova associació que busca promoure l'ús del català als centres sanitaris. Es diu Metges pel Català i estarà formada per treballadors d'aquest àmbit, Joel Penya.
L'objectiu és que els metges i professionals de la salut prioritzin el català tant en les visites com a l'hora de fer documents, és a dir, les receptes, els informes i la història clínica. Durant la presentació de l'entitat, el conseller de Salut, Manel Balcells, ha advès que el català ha patit una regressió en l'àmbit de la salut.
Durant molts anys no s'ha estat el cas, i no és culpa de ningú i és culpa de tots. Que si la pandèmia, que si abans la crisi, que si, com que venen tanta gent de fora, ara no fos cas que no vinguin, i tot plegat, una deixadesa al voltant de la llengua.
Una de les primeres iniciatives de l'associació és un pla pilot per residents de fora de Catalunya. Crearan grups de dinamització de la llengua a tants centres com puguin per fer difusió del català.
Les 8 i 16 minuts, en qüestions econòmiques, Naturgy creix a la borsa després d'haver anunciat que estudia l'entrada a l'accionariat de la companyia d'Abu Dhabi, TACA. Els mercats no s'han espantat, però i l'empresa espanyola ha tancat el dia als parquets amb una crescuda de més del 6%. Això, com dèiem, després que el grup energètic dels Emirats Àrabs hagi confirmat que manté converses per entrar dins de l'accionariat de la companyia. Estaria interessada en les accions de CBS i de GIP, que entre els dos tenen actualment a l'entorn del 40% de les accions.
Per això, si l'oferta d'aquesta energètica àrab tira endavant, haurà de formular una OPA pel 100% del capital de la gasista. Naturgy és una empresa estratègica espanyola i qualsevol entrada d'un nou accionista necessitarà el vistiplau del govern espanyol, que de moment és prudent. N'han parlat el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, i el d'Economia, Carlos Cuerpo.
Yo creo que esto genera buenas noticias y confianza de la inversión extranjera en la economía española. Tenemos que defender la autonomía estratégica, los proyectos estratégicos, pero a partir de esto tenemos que ver cómo evolucionan los acontecimientos.
¿Cómo somos capaces de conseguir mantener esos intereses estratégicos de España, en este caso en Naturgy?
TACA és propietat indirecta del govern d'Abu Dhabi, té un 75% de la companyia a través del seu fons d'inversió i la resta es negocia públicament a la borsa d'Abu Dhabi, que està limitada únicament a ciutadans dels Emirats.
I encara parlant d'empreses i d'economia, la cadena de supermercats catalana Ametller Origen vol obrir més d'un centenar de botigues els propers anys. De moment, però, no té intenció de fer el salt fora de Catalunya.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
El 2023 ha facturat un 22% més. El cofundador de Ametller Origen, Josep Ametller, defensa que han fet un esforç per contenir els preus.
Hem estat per sota de la inflació general. Aquest any estem en una inflació del 10%. Hem tancat el mes d'abril amb un 2% i l'any passat hi va haver una inflació del 7%. Per tant, hem contingut el màxim possible i cada cop ens permet ser una mica el nostre volum, aplicar l'economia d'escala en processos, ens permet ser una mica més competitius i això, tot això ho traslladem, evidentment, amb el nostre client.
Actualment, Ametller Origen dona feina a gairebé 4.000 persones.
Una festa al terrat o una sessió de networking? EAE Business School Barcelona és descobrir el que t'apassiona, compartir, formar-te i viure l'escola de negocis a fons. Experiències per tota la vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
Vull dir gairebé 19 minuts. Mentrestant, el sindicat de llogateres denuncia que ja ha detectat els primers intents d'incomplir la nova llei estatal de lloguers. Això tot i que tot just fa un mes que aquesta llei està en vigor.
Són sobretot propietaris que davant la congelació de preus ofereixen pròrrogues anuals per evitar signar contractes més llargs. En canvi, el portaveu de l'entitat, Enric Aragonès, nega que l'increment de l'oferta de lloguers de temporada s'estigui traduint en una allau de contractes.
La veritat és que encara no estem veient que massivament s'estiguin signant lloguers de temporada, perquè sap perfectament la patronal immobiliària que això
seria fraudulent. No es poden fer contractes de temporada a llogaters que fan d'aquell habitatge el seu domicili.
L'entitat reclama a les administracions una informació més clara sobre la nova regulació, assegurant que en menys d'un mes han rebut centenars de consultes amb dubtes.
I a l'exterior, Israel deixa clar que decidirà de manera autònoma com respondrà a l'atac de l'Iran, tot i les crides a la contenció de la comunitat internacional. El primer ministre hebreu, Benjamin Netanyahu, ho ha dit després de reunir-se amb els ministres d'exteriors d'Alemanya i del Regne Unit, que són dos dels seus principals aliats.
Els líders mundials ens donen molts consells i suggerències. Ho agraeixo, però vull deixar clar que nosaltres prendrem les nostres decisions i que l'estat d'Israel farà tot el que sigui necessari per defensar-se.
Després de la trobada que s'ha fet a Jerusalem, el titular d'exteriors britànic, David Cameron, deixava entreveure que la resposta israeliana és inevitable i que ara intenten que sigui moderada per evitar una escalada de tensió al pròxim Orient. Un dels fronts que té Israel és l'Iran, però l'altre que continua sent també, evidentment, la Franja de Gaza. Avui l'exèrcit hebreu ha matat atenció a 11 persones, alguns d'ells nens, en un camp de refugiats del centre de l'enclavament.
Les últimes 24 hores, el govern de Gaza, controlat per Hamas, denuncia que han mort gairebé 50 persones i que més de 100 han quedat ferides. Amb aquestes víctimes, els palestins que han mort a Gaza ja s'aproven als 33.900 des de l'inici del conflicte.
I per cert que diversos treballadors de Google s'han revoltat també les últimes hores contra els contractes que aquesta empresa i Amazon han signat amb Israel. Després d'estar-se 10 hores tancats en senyal de protesta a l'oficina del director de Sunnyvale, a Califòrnia, la policia els n'ha expulsat. 8:21, i atenció a això, la Unió Europea ha encarregat a un investigador català que busqui altres planetes similars a la Terra i que per fer-ho li donarà 2,5 milions d'euros. Es tracta d'una de les beques més prestigioses i ben dotades que dona la Comissió Europea i que ha guanyat el projecte de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya.
L'objectiu és millorar la tecnologia que es fa servir ara per ara per identificar exoplanetes i definir-ne les característiques. Avui en dia sovint les imatges no són prou clares. El director de l'IEC i líder de la investigació, Ignasi Ribas, explica com serà aquesta nova tècnica a RAC1.
Desenvolupar un simulador d'estrella que ens ha de permetre avaluar, diguem-ho així, com aquestes estrelles varien, entrenar una intel·ligència artificial, li posarem dades i li preguntarem a quina part d'aquestes dades ve d'aquesta contaminació causada per les taques i quina part és un planeta, no?
El projecte tindrà una durada de 5 anys.
I en cultura, aquesta hora, 200 oients del món a RAC1 viuen en exclusiva la preestrena de l'obra Criminals, que a partir de demà es podrà veure al TNC.
Ah, el problema de pillar no és pillar, és si et pillen que després...
És una de les grans apostes del teatre per aquesta temporada, un text de Ferdinand Brunker que ha passat pel sedàs de Jordi Prat i Coll, que parla de l'abús judicial i també del concepte de justícia. Anem cap allà, Maria Cusó, bona nit.
Bona nit. Mitja part aquí al Teatre Nacional de Catalunya de Criminals, una obra de quasi 3 hores de durada que trasllada l'espectador al Berlín dels anys 20, a un edifici on quasi tots els veïns han comès un crim o un altre. Aquesta primera part del muntatge ha estat un vodevil, al més pur estil 13 Rua del Percebe, on ha combinat estils que van des del cabaret a la comèdia. Ja ho avançaven aquest matí al món a RAC1 el director Jordi Prat i Coll i l'actor Joan Carreras.
És com una nina russa d'obres de teatre amb teatralitats diferents i una dintre l'altra. Aleshores mai sabràs què passarà d'aquí 10 minuts.
No li fa por que li proposis qualsevol bajanada i qualsevol història. Tots els estils són possibles, totes les estratègies, tota la curiositat. Llavors tot el teatre cap en la seva manera de viure el teatre.
Lluís Soleo, Maria Rodríguez Soto són alguns dels actors que també participen del muntatge que es podrà veure aquí a la Sala Gran del TNC fins al 2 de juny.
I com dèiem del TNC, en aquest cas el Teatre Lliure de Montjuïc, on d'aquí a just una setmana s'estrena Ifigènia. Del clàssic d'Eurípides que signa Alicia Gorina i que protagonitzen Pere Arquillué i Emma Vilarassau.
Explica la història d'una jove qui sacrifiquen perquè els déus bufin favorables als vaixells de guerra del seu pare. Un sacrifici que a ulls de l'espectador pot semblar inútil i que planteja temes com la perpetuació de la violència entre generacions, el desig de venjança i la corrupció de la democràcia.
I en música Love of Lesbian fan aquest vespre un doble concert assaig al Teatre Victòria.
Todos los raros fuimos al concierto.
Una actuació especial en què els de Santi Balmes interactuen amb el públic i on han anunciat, per cert, una nova col·laboració amb Rigoberta Bandini. Aquesta tarda han avançat aquest petit fragment, de moment instrumental, a les xarxes i just a aquesta hora acabant el primer passi i a les 9 començarà el segon. Anem cap al Teatre Victòria. Héctor Huguet, bona nit.
Bona nit. Doncs sí, tot just acabo de sortir del Teatre Victòria del primer dels dos concerts que fan avui els Love of Lesbian. No ha estat un concert convencional. Ells mateixos ho han definit com un assaig per preparar la gira d'aquest estiu. Avui el públic ha estat protagonista. La banda de Santi Balmes ha demanat opinió als assistents sobre l'espectacle, que han respost mitjançant unes targetes blanques i vermelles. Els Love of Lesbian han cantat els seus grans hits i han aprofitat també per presentar el seu nou senzill, Contradicción, el primer avançament del seu nou àlbum amb la col·laboració de Rigoberta Bandini, una cançó que no ens han deixat gravar, ja que es publicarà la setmana vinent.
Gràcies, Héctor. I encara amb música acabarem explicant que tornen els premis RAC 105. S'entregaran el 14 de maig al Teatre Victòria, també en una gala que presenten Ernest Codina i Mònica Usartes. La quarta edició ja d'aquests guardons, que volen ser un punt de trobada de la indústria musical catalana.
S'entregaran premis a millor artista o grup, millor àlbum, millor cançó, millor directe, millor grup revelació o a la cançó de producció catalana més radiada a RAC 105. El jurat el formen la cap de cultura de RAC1, Maria Cusó, el coordinador de RAC 105, Albert Buscarons, o el cap de cultura de La Vanguardia, Xavi Yen, entre d'altres. A més, hi haurà un premi a la col·laboració o duet que es triarà per votació popular a través de RAC105.cat.
I posem el punt final amb el temps, amb l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit.
Hem d'esperar més pluges o no a les properes hores?
Sí, d'entrada ja al llarg de la nit en poden aparèixer alguns ruixats poc importants a les comarques de Girona, costa i prelitoral de les de Barcelona, encara potser demà a primeres hores, després pararà, però al migdia i al llarg de la tarda i al vespre d'aquest dijous, xàfecs i algunes tempestes, fins i tot en força sectors de les comarques de Girona, nord de les de Barcelona, i també poden tornar a aparèixer a la costa i al prelitoral central. A més, nevarà cap al Pirineu de les comarques de Lleida amb una cota neu d'uns 1.200 metres, especialment a la tarda, encara vent del nord i temperatures semblants a les d'avui, clarament més frenades que els últims dies, i amb una matinada força fresca o una mica freda a l'interior.
Doncs ho anirem seguint. Gràcies, Abel. Bona nit.
Bona nit.
Ara us deixem amb la Champions a jugar a RAC1, sobretot pendents d'aquest Manchester City-Real Madrid. Nosaltres hi tornarem demà amb l'horari habitual. Que vagi bé. Bona nit.
Dicen que ya está todo inventado. Na, 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 na. Na, 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 algo inacabado. Ir a bailar sin saber.
Júlia García neta entre dofins hologràfics amb ulleres de realitat augmentada. Imaginem-nos innovant, més sostenibles, sense límits. Telefònica, 100 anys més construint un futur plegats.
Soc l'Abram Oriols i el llibre Una vida a les muntanyes et vull presentar la Marina Vilalta, la pastora més vella de Catalunya. Recull la seva història mentre també descobrim com ens relacionem amb l'entorn, com es viu a la muntanya, la importància de la saviesa popular o quin és el futur dels oficis dels nostres avis i àvies.
Ja a llibreries, Una vida a les muntanyes amb Abram Oriols.
Una festa al terrat o una sessió de networking? EAE Business School Barcelona és descobrir el que t'apassiona, compartir, formar-te i viure l'escola de negocis a fons. Experiències per tota la vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
Lleig, molt lleig.
No t'agrada el preu de la llum? No en compris més. Passa't a l'autoconsum. Diguem prou. Ara és el moment. Amb els preus actuals ja no cal ser ecologista. Economistes, benvinguts. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Saps què és meravellós? Que hi ha un cotxe tan versàtil que s'adapta a tot el que necessites. I que el trobes en versió híbrida, híbrida endollable o 100% elèctrica. Així és el Kia Niro. I el millor de tot és que el que és meravellós està al teu abast.
Kia, descobreix el que t'inspira.
Està bé que les finestres siguin molt aïllants, però si van amb persiana motoritzada, molt millor. Per això, només fins al 31 de maig tindràs el teu motor gratuït si instal·les finestres amb sistemes Comerlink. Entra a comerlink.es i informa-te'n. Finestres amb sistemes Comerlink. Conservem la teva energia.
Perdoni, un taller Rodi Motor Services?
60 euros en carburant?
No, un taller Rodi.
Ah, 60 euros en carburant en totes les llandes. Sí, sí.
Només aquesta setmana, si vens a Rodi Motor Services, t'endús 60 euros en carburant amb els teus pneumàtics Falken de qualsevol llanda. Consulta les nostres promocions a rodi.es. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma, pren Ansiomet. Ansiomet amb triptòfan, llúpol i vitamines del grup B contribueix al funcionament normal del sistema nerviós. Ansiomet. Consulta el teu farmacèutic o dietista.
La meva filla comença la universitat i encara no sap què estudiar.
M'agradaria veure els laboratoris i les aules.
Vull saber les sortides professionals del grau que ha triat.
Jo preguntaré als estudiants.
Vine a les portes obertes de la URB el 19 d'abril. Inscriu-t'hi a portesobertes.urb.cat. A la Universitat Rovira i Virgili, el futur és teu.
RAC1 presenta la Diada de Sant Jordi al Palau Robert de Barcelona. El dimarts 23 d'abril veniu a celebrar amb nosaltres un dels millors dies de l'any amb una programació molt especial. Des de les 8 del matí i fins les 8 del vespre,